IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio comença Entre tu i jo, amb Joan Marquès.
Molt bon vespre, benvinguts Entre tu i jo, IB3 Ràdio. Avui tornem a un tema que varen xerrar amb un parell de nostres col·laboradors, però avui faré una entrevista sobre el tema, sobre la tauromàquia. I una de les associacions que fa més feina a Balears sobre aquest tema, en contra d'aquest tema en aquest cas, és Ànima Naturalis. Tenim nosaltres el seu portaveu, que mateix temps és coordinador de la campanya Mallorca Sense Sang, i és en Guillem Mangual. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Bé, per començar, jo vull que ara que estem acabant l'any, fes una pregunta d'aquest any 2015, quina és per vosaltres, o per tu o per vosaltres, la millor notícia per l'associació Ànima Naturalis?
Bé, jo crec que la millor notícia que poden tenir ara mateix és que per fi el Parlament de les Illes Balears té la possibilitat de prohibir la tauromàquia a totes les illes. Crec que és la millor notícia que han tingut i que esperàvem fa molts anys. S'ha lluitat molt per arribar a aquest moment, tant nosaltres, altres organitzacions, col·lectius, polítics, gent particular, i crec que és el moment de recollir el fruit d'aquesta feina tan ben feta, no?, per part de tots.
Bé, per ara ho han dit, encara no ho han fet, però és una promesa, no?, que s'ha fet des del govern.
Sí, està clar que de moment és una promesa, estan tots d'acord, els tres partits que formen el pacte, han fet les declaracions oportunes, tenim la seva paraula donada i creiem en la seva paraula, i esperam que en el 2016 la tauromàquia balear sigui simplement un mal record.
Bé, potser un indici de que pot anar per bon camí o que li pot donar credibilitat, potser és que els seus iguals en l'Ajuntament de Palma ja han declarat la ciutat com antitaurina.
Sí, Palma se va declarar antitaurina el mes de juliol, i després també tenim el Consell de Mallorca, que són els mateixos partits que governen també en el Parlament, i van declarar el Consell antitaurí, no? És a dir, jo crec que tot està a punt, simplement hem de fer feina un parell de mesos, ara ja són temes legals i de temps, i crec que serà possible.
Bé, t'he demanat la més positiva, però ara m'agradaria saber la més negativa per vosaltres.
La més negativa seria que per desgràcia encara hem de xerrar de si abolir o no les corregudes de toros. Crec que en el segle XXI no hauria d'existir aquesta pràctica cruel i bàrbara cap als animals, no? I esperant que a partir del 2016 s'ajuntin més comunitats autònomes i prohibesquin aquesta tortura, no?
Vosaltres, és a dir, una de les coses que més se fan en contra de la tauromàquia aquí és, per exemple, en cada correguda de bous van i antitaurins, no?, i fan una manifestació davant la plaça, sigui o per informar o per donar a conèixer la seva opinió sobre el tema. Bé, jo n'he vist un parell des de fora, i qualque vegada he vist que la policia, pues, com que no ajudava, no?, en antitaurins, que potser els hi posava problemes, fins i tot vaig veure gent multada. És a dir, sou deu tenir molt de problemes amb la policia en aquests casos.
Hi ha hagut temporades, és a dir, hi ha hagut molts d'anys que no han tingut cap tipus de problema, s'anava davant la plaça i se protestava, s'informava a la gent que intentava entrar, sobretot els turistes, que és un grup de gent que entra enganada, no? Això ho han denunciat moltes vegades, els turistes entren perquè se'ls hi ven un espectacle de dansa entre el toro i el torero, que en cap moment hi ha sang, que no se li dona mort en el toro, i quan aquesta gent entra i se'n dona compte, en els 10 minuts surt, romp l'entrada i molt de pit s'ha ajuntat a les protestes, no? I el tema de la policia, de dir, molt d'anys no han tingut cap problema, hem estat sempre davant les places de toros. Sí que és vera que els taurins, el lobby taurí a nivell estatal va intentar treure una llei que les protestes antitaurines se n'anessin més enfora de les places de toros. No volien que se protestés davant les places de toros perquè ells creuen que és un dret que tenen d'anar lliurement a veure les corregudes de toros. Doncs se va treure una llei, entre cometes, que les protestes antitaurines no podien fer-se davant les places de toros, sinó que es tenien que fer a un mínim de 500 metres. I aquí a Mallorca és vera que no s'ha respetat, és a dir, potser com a màxim t'han posat a la cera d'enfront, però sí que els darrers anys s'ha hagut moltes denúncies, s'ha identificat a molta gent i serà denunciada, simplement perquè també és vegades que la policia o la Guàrdia Civil te diu, escolta, heu d'estar aquí, i hi ha gent que creu que no, que pot anar més endavant, intenta anar més endavant, i al final és quan venen els problemes. En general, és vera que tampoc puc dir que han tingut molt de problemes en la policia o la Guàrdia Civil, i també a vegades ens ha tingut que ajudar, com va passar fa 3 anys a Fornalutx, que si no hagués estat per la Guàrdia Civil no sortim vius de la protesta que varen fer en aquest municipi, no? Sí que és vera que els taurins intenten sempre anar en contra de lo que puguem fer nosaltres, però bueno, han d'acceptar també les ordres de la Guàrdia Civil en aquest cas.
I hi ha una altra cosa que a vegades també se xerra més, les vegades que he vist sempre s'ha hagut aquesta queixa, i és vera que qualque vegada passa, perquè ho he vist, no és que vulgui acusar ningú, però també és vera que hi ha nins que no haurien de poder entrar a la plaça de toros, per joi precisament, i que entren.
Sí, això és una cosa que han lluitat fa molt d'anys, des de sempre. És a dir, és increïble que hi hagi una llei que prohibeix entrar de menors a qualsevol corregut de toros a Mallorca. L'empresari teoria ho sap, la policia i la Guàrdia Civil en aquest cas també ho sap, i ningú fa res. És a dir, els menors entren, i nosaltres hem vist menors molt petits que inclús van encara en braços dels pares, no? És lamentable que estigui passant això. És vera que després hi ha una feina de fotografiar, si poden treure imatges de vídeo i denunciar els ajuntaments, que és qui té les competències, perquè multi a l'empresari. Però és que això ja no hauria de passar. I després aquestes multes a vegades ni siquiera arriben. En aquest cas, Palma té pendent 2 multes d'entrada de menors, una del 2014, que estan mirant si és entre 5 i 10.000 euros, i se d'enguany, és a dir, però estem xerrant de 2 anys i encara no està multat aquest empresari, i és el mateix empresari, per tant és reincident amb aquest tema. És una qüestió molt trista que les autoritats haurien de frenar, igual que volen frenar són quines coses, això s'hauria de frenar. Jo li vaig dir a un guàrdia civil un pic, va tenir una petita discussió, dic, escolta, si jo som pare un nin i no el puc dur a un quinjots o un bingo o una sala de jots perquè me multaran, això és el mateix, i crec que és molt més greu, perquè aquest nin veurà un patiment i un sofriment, inclús una tortura, un animal que no hauria de veure i que al món el pot afectar psicològicament, no? És molt trist que encara passi.
Però xerrar de les multes, però la multa, és a dir, bé, per començar, per fer una foto en aquesta gent o d'entrar de dins, no?
No, nosaltres sempre intentem fer fotografies des de fora, pràcticament ja en centrada, inclús a places de toros, com per exemple la del Cúdic, on te pots veure per la part de fora la part del muro de dalt, i se veu perfectament que hi ha gent amb menors. A vegades hem tingut gent infiltrada que ha pogut fer també fotografies, i després inclús a vegades nos fan es favor la premsa que treu una fotografia de les graderies, i hi ha menors, no? Com ha passat diversos anys, inclús una Maria Salom va sortir un pic a un diari de local de Mallorca i hi havia menors al costat. És a dir, que a vegades la feina també no els fan els mitjans de comunicació.
Bé, i la multa, per exemple, que xerraves a l'empresari, no podria caure també en el pare que ha duit el seu fill? A lo millor és un poc més...
No, en el pare, el que nosaltres sí que hem vist, que a vegades se li pren el nom i les dates d'aquest pare, no saben què passa després, però crec que no es multa. Jo crec que seria important, és a dir, si aquest pare se'l multa, segurament no el tornaria a dur. Està clar que, sobretot, el que se sanció és cap a l'empresari, perquè és ell que ha d'optar a posar mesures perquè els menors no entrin. La policia l'únic que fa, i nosaltres sobretot a Palma ho hem vist, està dins l'interior del recinte de la plaça, i a mesura que van passant els nins sense els pares va prenguent nota, no? Però crec que tot això és evitable, i si no es pot evitar o no es vol evitar, que a vegades no es vol evitar, és que les sancions siguin exemplars. I està clar que si tu poses 5, 10.000 euros, bueno, a vegades els empresaris taurins n'hi ha que tenen més dubbes que els altres, però si tu poses una sanció exemplar no tornaria a passar.
Bé, anem un poc a lo que és un poc més global de la tauromàquia, és a dir, quines xerraves del segle XXI... Bueno, vull que ara me diguis exactament en quin fonament vos basau per dir que han d'estar prohibides aquestes corregudes de bous. És una cosa que avui en dia en Espanya mou molt de dobbers, mou fins i tot, siguin enganats o no, moviment turístic, és a dir, hi ha molta gent que fa feina amb això, podria aparèixer la seva feina en cas de que hi caigui al carrer, en cas de que s'aprovessin les corregudes de toros. En quin fonament defensau que s'haurien de prohibir aquestes corregudes?
primer, sobretot, un que és més important per nosaltres, és que és una pràctica cruel i és una tortura. Això no pot, no pot negar ningú. Hi ha informes veterinaris de despatiment que s'ofereix el toro. A més, els que hagi pogut veure en directe una corrida de toros o a través d'internet es bou, es pot veure el patiment dels bous. Són 20 minuts que aquest animal és una tortura contínua, el fan que es desagni tot sol fins que mor. Després depèn dels toreros si són, tenen el dia o no tenen el dia, el patiment és més greu o menys, no? De totes maneres, per nosaltres és una pràctica cruel i bàrbara, que ja et dic que no és digna del segle XXI. Després el tema que diuen que hi ha molta gent que viu de la tauromàquia. Bueno, està clar que hi ha molta gent que viu de la tauromàquia, també hi ha molta gent que viu de la construcció i se'n va a l'atur, hi ha molta gent que... a dir que se'n va a l'atur, perquè aquesta part de gent no importa, no? Com és important la part de la gent que viu de la tauromàquia. En el cas de Mallorca, pràcticament ningú viu de la tauromàquia. És a dir, a Mallorca se fan 4 corregudes com a màxim a l'any, per tant ningú es pot dedicar a la tauromàquia aquí a Mallorca. I a la resta de l'estat es veu que, per exemple, a Madrid, Sevilla, València, hi ha moltes més corregudes, ja són fires que són molt grosses, de 15 dies, es fan moltes corregudes de toros, i està clar que hi ha gent que es dedica i viu d'això, no? Però, bueno, jo crec que no hem d'agafar que, com molta gent viu d'aquesta cosa, no s'hagi de poder llevar, o com és tradició no es pugui llevar. No tot el que sigui tradició, per exemple, ha estat bo a tota la història de la humanitat. Entonces, crec que sí que se pot llevar i hem de donar aquesta passa valenta, hem d'avançar cap a una societat civilitzada cap als animals. Per exemple, hi ha molts de municipis que s'han declarat, inclús Palma, amiga dels animals, però després, en mes d'agost, té la correguda de toros. Crec que això no hauria de ser compatible, no?
Bé, la millor, perquè la competència de prohibir algun, de prohibir això en concret no és de l'Ajuntament, no? Lo que, clar, tu deies lo de, dius, no, és que s'hauria de prohibir perquè no es va, bé, però clar, per posar un número, vale? Posant que hi ha en tota Espanya, no posant a Mallorca perquè és veritat que hi ha poques corregudes, però posant que a Espanya tenim 10.000 persones que viuen de la tauromàquia, per posar un número rodó. Te prohibim la tauromàquia a Espanya. Què fem amb aquestes 10.000 persones? Perquè són 10.000 persones més en el carrer, que precisament no és algo que ens pugui beneficiar massa a nivell nacional, de fet. A nivell d'atur està molt alt, i si damunt és encara li donant més brega, què fem amb això?
Clar, és que és un dels temes més delicats, no? El tema d'enviar tanta gent possiblement a l'atur. Però clar, també hem de mirar si imatge que dona Espanya en el tema de tauromàquia és bona o no és bona. De cara a l'estranger te dic que no. És a dir, molts estrangers estan indignats que Espanya tingui encara corregudes de bous, i molts de ciutadans espanyols senten aquesta repulsa dient no vull que se m'identifiqui en les corregudes de toros. Per desgràcia, quan molta gent xerra d'Espanya te posa molts exemples, però tortilla, paella, i després al final te diu corregudes de toros. És a dir, hi ha molta gent que això li fa avergonyir, i
flamenco també,
i cada dia són més ciutadans que estan en contra. Les enquestes estan damunt la taula, hi ha prop d'un 73% que se posiciona pràcticament en contra de les corregudes de toros, i hi ha un percentatge molt petit, evidentment, que està a favor. Està clar que un dels temes més delicats seria el tema de l'atur. És veritat que jo no som partidari de, no m'agrada mandar ningú a l'atur i tal, però també com a associació animalista i defensant els animals, nosaltres el que hem de mirar, evidentment, és per salvar la major part d'animals que puguem, i en aquest cas evitar aquesta tortura, no?
Un altre dels arguments que pot dir un taurí, de fet sí que fan argument dels companys que estaven aquí que van xerrar del tema, era la possibilitat de que potser fins i tot en el cas de que els toros deixessin de ser un negoci a Espanya, la raça del bou, aquest en concret, podria desaparèixer. Això és real, perquè clar, és molt complicat, no? Sobre això, potser fins i tot hi ha gent que deia que bé, que avui en dia distreu la selecció natural, i que si s'ha d'extingir per mort natural, pues millor que mort per tortura. Però han de permetre això.
És a dir, bé, aquest argument que diuen els teorins l'han debatut moltes vegades i no és ver, és a dir, no tots els toros, si digués, la selecció del toro brau, com diuen ells, no tots van a les corregudes de toros. És a dir, se fa una selecció, n'hi ha que els agafen per ser sementals, n'hi ha que els agafen, és que no serveixen, diguem, van directament a les ganaderies per les carnisseries, els mataderos. És a dir, no tot, no tots els toros se'n van a la llibreria que no serveixen. Quina manera és que ells trien els que serveixen i els que no? És a dir, doncs, el que fan és que se'ls persegueixen per ser deesses, se'ls persegueixen, els atiren amb palos en terra, i depèn de l'agressivitat d'aquest toro, si se torna a aixecar i ataquen el cavall que va damunt, se trien aquests toros i aquests són els separen, i aquests serien els toros que van a la lídia, diguem. Els que no demostren agressivitat, que realment no és agressivitat, és defensar-se d'un mal que t'estan fent, se'n van directament a la part dels mataderos. I jo crec que no desapareixeria, a dir, no tots els toros braus van a la lídia. Ells fan una selecció, que ells diuen que és una selecció natural, i per tant no creen que aquesta figura o aquesta espècie toro brau desaparegui.
És a dir, que es mantindria lo millor en el que seria la ganaderia, no?
Exactament.
Bueno... que prenguin nota, no? És el govern.
Quan sí, i a més, se pot destinar part d'aquest dobbes que s'està destinant a la tauromàquia, que són molt de milions, són entre 500 i 600 milions d'euros a l'any a Espanya, podria destinar a les ganaderies de bous, i no importa, és a dir, desaparèixer el bou així, perquè si diuen que si no hi ha corregudes de toros no hi hauria bou, no, és que és al revés.
El... que és... Per exemple, comentaves, has contat un període d'anècdotes de les manifestacions que heu fet. Jo recordo una en concret, que va sortir per la premsa, en què un batle, concret ex-batle d'Inca, li va fer una peineta, no?, en els taurins. Jo és una que record, però què és el més sorprenent que heu vist a una manifestació que heu dit això no és lògic o no és normal? Perquè també és vera que els taurins, quan van a una manifestació, també falten el respecte als taurins. I a l'inrevés també, no? És a dir, entrar molt en el que és una batalla dialectal un poc fora de joc, el que, clar, jo he comentat aquest cas perquè és vera que un batle no pot fer el mateix que pot fer un ciutadà normal, ja que els taurins són també ciutadans. Què és el més sorprenent que heu vist? Una manifestació.
De les corregudes de toros, diguem, no han tingut gaires problemes, ha llevat incidències com aquesta ex-batle que va fer la peineta. És vera que quan s'enfronten, diguem, dos sectors que estan tan en contra, és a dir, els taurins i els antitaurins, hi ha molta crispació, sol haver molt d'insults, a vegades qualcun intent d'agressió, és a dir, nosaltres hem anat ahir que vam tenir un intent d'agressió i algú dia van agredir un company que era coordinador d'Ànima Naturalis també. De fet, li va quedar la marca de sa mare Speed, van denunciar aquest taurí, no va passar res, perquè al final, segons quines denúncies, no prosperen. Diguem, les antitaurines, les places de bous no, però sí que quan varen fer la protesta a Fornalutx, en contra del correbou de Fornalutx, el primer any no s'havia fet mai una protesta, vam anar allà, vam anar a la plaça, teníem els permisos de delegació general, teníem tot en regla, i vam anar a la plaça. A més, en aquell moment jo era un coordinador més, però vaig acceptar representar el bou, m'ho van pintar, m'ho van fermar les coses, van representar el que era, diguem, el correbou, i amb un obrir i tancar d'ulls, hi havia com molta gent a la plaça, diguem, pràcticament hi havia tot el poble a la plaça, es batla també era a la plaça, uns regidors de Fornalutx, i va començar a créixer una crispació. És veritat que nosaltres estàvem callats en silenci o donaven lemes antitaurins, però la crispació tu veus que anava pujant. Jo a més pensava, dic, com que algú agafi la corda que m'atenen els meus companys, d'aquí no sortiré,
no?
I de moment, bé, molt d'insults, tiraven qualcuna llauna, tiraven ous, tiraven, qualcuna tirava inclús monedes en terra i tal.
De mi do manco.
Però eren de cèntims, a dir, que no, ni és cafè, ni és cafè, no? Però quan varen acabar l'acte, varen replegar, i la crispació era brutal, va venir la Guàrdia Civil, va dir, mira, tu posa't enmig dels companys que no et puguin tocar i tal, i intentaran sortir. Crec que eren 9 guàrdies civils o 10, no n'hi havia més, però millor hi havia 300 persones cridant, intentant agredir, i vàrem anar escoltats per la Guàrdia Civil en els cotxos. Molt complicat va ser, perquè inclús intentaven agredir la Guàrdia Civil, i inclús va haver rotures de vidres als cotxos, va ser molt, molt complicat. Jo crec que si tingués que triar un moment inclús d'haver passat por, va ser aquell moment. I sí que s'ha de donar-se gràcies a aquests guàrdies civils, que si no hagués estat per ells no sortin vius del poble, no? Jo crec que això és molt lamentable, això no hauria de passar. I per molt que siguin dues postures molt, molt allunyades d'una de l'altra, sempre hi hauria d'haver un respecte damunt la taula, i hi hauria d'haver unes ratxes que mai s'haurien de tropitjar, no? Perquè la violència crec que no té cura, no?
Això ho heu fet dins la plaça de toros?
No, dins la plaça de Fornalutx, en el municipi de Fornalutx, allà mateix, és una plaça molt petitona que hi ha allà, i ja t'he dit, va ser molt, molt, molt complicat, no? Va sortir tots els mitjans de comunicació perquè va ser, vamos, escandalós, no?
Clar, és curiós, no dic en el teu cas, però sí que es ve que és curiós que se demani aquest respecte quan ja són els primers que també falten el respecte, són els taurins, no? Haurien de, fins i tot, fer una autocrítica ells mateixos.
Jo reconec també que ja, és a dir, quan hi ha una confrontació d'aquestes, hi ha insults per dos bandos. Això és... Bueno, no, era dir que és inevitable. No sé que se podria evitar, perquè això depèn de cada un de com és, no? Però està clar que no du a cap joc, no en sortiràs. I seient d'on jo que és indiferent, que passi en aquell moment a prop d'una protesta d'aquestes i tal, només veu dos grups que s'insulten, a vegades intenten agressió i tal. Clar, és a dir, no guanyar res ningú. És a dir, jo sempre dic que és qui he de convèncer a ser la persona indiferent. És a dir, una persona indiferent. És a dir, una persona com jo no s'ho hagi pensat, no, ni estigui a favor ni en contra de la tauromàquia i tal, però és en aquesta persona que m'interessa que vengui cap al meu lloc. Però clar, si aquestes persones veuen pues, que tant els antitaurins insulten com els altres i tal, l'únic que diu, mira, dos grups de salvatges, és a dir, això és el que hauríem d'intentar evitar, perquè nosaltres si demanant també respecte cap als animals, nosaltres també hem de tenir respecte cap a una oposició que sigui en contra nostra.
Bé, idò, continuem en l'entrevista, però primer anem a escoltar un parell de promos d'IB3 Ràdio i res, un parell de minuts, tornem.
Entre tu i jo, Joan Marquès, IB3 Ràdio. Nadal en família al Centre de Cultura Sa Nostra del carrer Concepció de Palma. Del 23 al 30 de desembre han preparat un programa d'activitats amb espectacles musicals, teatre infantil i tallers per tota la família. Nadal en família al Centre de Cultura Sa Nostra. Consulteu programació a la web www.obrasocialsanostra.com. Activitats gratuïtes. Obra social. Sa Nostra. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol a Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Entre tu i jo, IB3 Ràdio.
I seguim aquí IB3 Ràdio, xerrant de tauromàquia amb el portaveu d'Ànima Naturalis en Mallorca i el coordinador de Mallorca Sense Sang, que per cert, Mallorca Sense Sang, bé, no sé si entra també des d'Ànima Naturalis o Mallorca Sense Sang, és qui va com a fer una recolla de firmes, no?, per mirar d'aconseguir que se prohibeixin els toros o que se les endidurin a Palma, no?, que això sí que s'ha aconseguit. Dues coses. Primer, quantes firmes teniu ara mateix?
Ara mateix, més de 145.000.
A Mallorca o només Palma?
Bueno, se recull de signatures a través d'una web online, però tampoc firma tothom.
I va firmar una persona d'Escòcia, si vols.
Exactament, sí.
Vale.
Després també signatures en paper, que evidentment són de Mallorca, que sortim al carrer i posam una taula informativa, i la gent s'atraca i firma, i també gent de molt de costat, a dir, jo m'ha vingut gent d'Itàlia, escandalitzada, per dir, com és que teniu corregudes de toros encara? Dic, pues de gràcia en tenim, no?
Bé, lo millor, en aquest cas, ja que és una cosa turística, quasi val més una firma d'un turista que d'un mallorquí, no?
Sí, no, està clar, és a dir... Jo, totes les firmes són benvingudes, però bueno, quan veus que la gent és tan àmplia de tant de països i de tant de comunitats diferents, t'estàs content. A més, nosaltres el que intentem quan posam taules per recollir signatures no anem a la gent a demanar, volem que la gent vengui. Tenim un roll-up posat de la campanya i la gent ve, quan veu el roll-up s'atura i signa, no? La veritat que és molt important. Posar moltes taules també a la universitat. universitat és brutal l'acollida positiva que tenim, no? Són, cada hora baixa quin any són 500 firmes, a dir, és
i les taules de queixa no tenen mai problemes de gent que ha dit
qualcun, no, qualcun comentari, sobretot a vegades de persones majors, de dir, escolta, no teniu res més que fer, hi ha nins que passen fam, o millor després la típica gent que diu, és que esteu a favor de l'aborto, i escolta, qui ha dit això? Nosaltres no ens estem dient res. No, incidències realment no en tenim, qualcun comentari, però que intentes pues, rebaixar esto i, bueno, i al final si no dius, bé, vale, bon dia i, sí, no, i ja és... està, no importa ficar-se dins un tema que no en sortirem, no?
Sí, un poc més complicat, no? Enfrontar-se amb quines persones. Bé, hi ha una tradició mallorquina. Ha canviat, no està basant lligant-se de tauromàquia, fent gent lligant-se de tauromàquia, que també és molt cruel. No sé si va ser per on creus que hi vaig. Crec que sí, no? Crec que s'ha per on vaig. Però potser també s'hauria de demanar que se... per la filosofia de l'associació que se pugui prohibir com poden ser les matances, que se fa una forma de matar el porc un poc cruel i manco, no sé si heu dit algo, però sí que és veritat que la tauromàquia abarca tot el nivell mediàtic d'aquest tema animalista, però les matances també és una cosa molt criticada per la gent animalista, més tenc molt animalistes dins, fins i tot dins de l'associació. Mm-hmm. Llavors sí que es veu que no sabem si realment està en contra o no.
Està clar que nosaltres com a organització animalista pots suposar que estem en contra de les matances. I a més és fàcil, una definició seria, estem en contra de qualsevol maltrat animal, sigui de l'àmbit que sigui. En aquest cas les matances, tu sabràs també que és una pràctica bastant cruel, és una manera de matar l'animal molt, molt cruel, no és anar a un matadero i ja està, se li té el coll, sofreix molt, jo n'he vist, de petit n'he vist, i jo crec que és de les coses més horribles que he pogut veure. És a dir, la gent sempre, una matança, i no, és veritat que és una tradició mallorquina i encara se'n fan, cada vegada se'n fan menys, però sí que a vegades que és molt, molt, molt cruel, no? És qui no l'ha vist mai, jo estic segur que el posen davant d'una matança si s'ho pensa en dos pits. És veritat que com a organització no ens hem pronunciat encara, perquè creiem que hi ha moltes coses en les que estan lluitant, està clar, en el tema de tauromàquia, en el tema de circs amb animals salvatges i evidentment no salvatges, el tema contra les indústries de la pell, és a dir, l'àmbit és molt gros, per tant, diguem, el tema de l'alimentació sí que se fan coses, fan taules també informatives, xerrades i tal, però no diré que siguis la darrera línia que marcaríem anar, però si la tenim en compte, és a dir, però a dia d'avui no hem fet cap proposta per dir, escolta, anem a prohibir les matances, potser aquest dia també arribarà, és a dir, per nosaltres estem en contra, no, de les matances.
És que fins i tot, si ho penses, no sabria dir-te que és més sofridor per els animals, si la tauromàquia o les matances, perquè...
Bueno, jo crec que les coses de bo són molt més cruels, perquè són 20 minuts que des del primer minut ja s'està fent que es bou patesqui, és a dir, tot una que surt ja dur clavades, aquesta banderia, diguem, de color, és a dir, són 5-10 centímetres que jo ja dur ficada dins l'esquena, després ve el picador, que aquest li pot fer un desastre en el bou, molt d'aquests bous quan surten del picador ja les cames se'ls hi fallen perquè els hi ha tocat els nervis de l'esquena, després venen les banderilles, a vegades són 4, 6, i si es torna no reacciona se n'hi posen més i més llargues, que és una bandera, una banderilla que són banderes negres que fan molt més mal. Després el torero, diguem, si n'encerta la primera el matarà, i si no, tothom ho sap, a vegades són 4 o 5 estocades, i després hi va encara un altre i el puntilla, que a vegades veiem allà que li fa una carnisseria. Jo crec que és molt més cruel, però està clar que les matances també ho són, dir, sense cap dubte és molt cruel, i potser arribarà el dia que presentem una proposta i escoltau, no me prohibís les matances, però a dia d'avui no ho hem contemplat, no, ja t'ho dic. Ara... Sí que és veritat que el Partit Popular, quan volien declarar, o varen declarar Palma ciutat antitaurina, ho va posar damunt la taula, va dir que volien prohibir les matances, va dir...
El Partit Popular no. El Partit Popular no va ser qui va declarar antitaurina.
No, el Partit Popular va ser el que va dir que després de declarar Palma ciutat antitaurina, nosaltres volíem, o en aquest cas el pacte volia prohibir les matances.
Nosaltres
en cap moment vàrem parlar d'això, ho vàrem treure amb una taula per desviar un poc l'atenció de lo que volien aconseguir, que era Palma ciutat antitaurina, i ja te dic, jo sí que hi veràs dia que, escolta, presentem la moció i o la proposta i ja veurem la que passa.
Bé, mira, un dels arguments que podria dir un taurí en aquest tema podria ser que això se diu que es fa per menjar. No dic que es toro bé, que també ho diuen, però bueno, me referia més a més sense matances, o com que fas tot, també va. Que diuen que el millor serà que si se fa per menjar, que pot estar justificat.
Crec que no hi ha justificació possible, aunque sigui per menjar i de més. En aquest cas, vale, anem a agafar aquest argument de com es fa per menjar. Escolta, no importa que hi hagi corregudes de vora, de toros ni matances, hi ha els mataderos. Vale, els mataderos han de seguir un reglament que a Espanya segueix bastant poc, que s'ha de matar l'animal fora patiment. Vale? I Espanya està molt denunciada per la Unió Europea perquè no segueix aquest reglament. És a dir, i estan a punt de pegar una bona estocada, en aquest cas, amb multes, amb sancions greus perquè no segueix el reglament. I s'han demostrat molt de vídeos en gent que s'ha infiltrat dins mataderos i a més, que és una autèntica carnisseria, però seguint el gas que fa feina...
Bueno, és per això, no? Per la carnisseria.
No, Marfred, però que és una carnisseria el que fan amb els animals. Ni seguir el reglament, ni una manera de donar mort que no patesqui l'animal. És a dir, a cops, inclús s'ha vist amb espases matant dels animals. O sigui, són autèntiques borrades, no? Entonces, aquest argument de que com es pot menjar, tinguem corredors de toros, com es pot menjar, tinguem matances, no està bé. I nosaltres com a organització, som una organització que tenim un dels pilars que és no fer servir els animals com a alimentació. Val, per això t'ho dic, aquest pilar...
No, com, perdona?
Nosaltres no feim servir els animals per alimentació, nosaltres som veganos.
D'això també volia xerrar després.
Vale? És un dels pilars nostres que tenim. Per tant, l'argument de anem a fer això perquè és per alimentació, doncs no, tampoc no es val.
Jo dic una cosa, és a dir, bé, bueno, en el programa aquell que va quedar bastant clar que jo som animalista, vale? Però no som vegà. És a dir, el millor activista és aquest vegà. Si per si no pugui ser, com jo no pot ser que no sap que és un vegà, pues, jo què sé, perquè no hi havia en el seu temps, podia passar, és aquella persona que no consumeix res que provengui d'un animal. Exactament. Correcte? És el vegetarià que no menja carn, però sí que pot menjar ous o llet, però un vegà no pren res que provengui d'un animal, ni llet, ni ous, ni res.
Res per vestir, llets, qualsevol accessori que sigui de pell, cosmètics o productes que estiguin testats amb animals, i productes farmacèutics que també s'hagin testat amb animals.
Exactament.
És a dir, la filosofia vegana és aquesta, és no fer servir res que provengui d'esmaltrat animal.
És a dir, un activista bo o un animalista bo ha de ser vegà per ser un bon animalista? Ja és un bon animalista?
Jo particularment, jo no ho diria. És a dir, jo sempre que una persona... És que animalista pot ser moltes coses, a dir, pues, vaig en contra de tot el que sigui el maltractament animal en tema físic, és a dir, lluita en contra de circs amb animals, lluita en contra de les corregudes de toros, no ompli res de pell, perquè tal, però hi ha gent que el tema de menjar ho veu a part. Doncs, ni diré que siguis millor animalista que jo, ni pitjor, és a dir, jo, a més, amb aquestes qüestions, sempre trob que s'ha de tenir molt de respecte a la gent i que no se pot acusar ningú de que és que tu ets mal animalista perquè menges carn o tal. De la meva part, de la meva opinió, mai ho diré, no? Perquè és simplement tirar-te la gent en contra, no? Hi ha diverses maneres de mirar-ho i te dic, ni un vegano és animalista perfecte, ni un que no ho sigui, o millor ho és, no? Però bueno. És un tema delicat, no? Aquest tema del veganisme i tal, hi ha molta gent que no ho entén...
Sí, no, però per exemple, te podria dir... Ojo, que man, jo som el primer que, ja dic, jo em considero una persona bastant animalera i, bueno, bastant animalera... I, però sí que és vera que quan jo tenc amics vegans o amigues veganes dins la pròpia associació, com se me comenten, és curiós, perquè lo millor sí que es ve que, bé, òbviament, d'una cosa de pell, òbviament no seria dient correcte, no? Però lo millor, menjar coses que no, en teoria, no haurien de fer mal a l'animal, com pot ser, jo no sé, la llet, Una altra cosa és com la treguin, que això és una altra història. Però els ous, que no fan mal a la gallina directament, no li veig el pecat. Entenc el que t'ho vull
dir. Sí, però ara t'explicaré per què. És a dir, prenem tant la llet com els ous, i sobretot el tema dels ous, les fàbriques, diguem, on hi ha les gallines i se posen els ous i tal, els hauríeu de veure.
Clar, això que vull dir, una cosa és el que realment hauria de ser i una altra cosa és com ho fan.
Clar, doncs aquesta explotació, nosaltres és el que estem en contra, aquesta explotació d'aquestes gallines que a més moren contínuament perquè les condicions que estan són horribles, inclús les vaques també són unes condicions bastant lamentables. Clar, la gent a vegades no ho entén perquè no ho ha vist mai, és a dir, és que millor li poses dues imatges d'una fàbrica, diguem, que hi hagi gallines que s'empleïn per fer ous i tal, és que hi vol dues imatges i te replanteges torna a menjar ous, igual que sa llet, mostrant imatges d'una ganaderia de vaques així com estan i demà deixes de beure llet. És una cosa de sensibilització. Perquè t'he dit que mai jo particularment no acusaria mai a ningú de que mengi carn o begui llet o tal, perquè sempre dic que ningú neix vegano.
No,
ha dit, jo he menjat molta carn i jo menjava jamón més que ningú. Dir, després hi va arribar un moment, em vaig ficar dins l'animalisme, dins l'activisme, diguem, al carrer, i vaig anar profunditzant i mira, escolta, doncs ara estic millor personalment sense menjar doncs res que vingui dins animals, no? Per tant, és una cosa de sensibilitat, no? I cada vegada hi ha més gent que dona aquesta passa respectuosa on els animals. No dic que un que mengi carn o begui llet tal no sigui respectuós, no? Ojo.
No, clar, bé, normal, però jo em veig i jo m'ho considero animalista. Bé, i una cosa, llavors és un vegà que veré, no?
És que hi ha moltes coses, a dir, a més
pa. No,
ara faré un pot de publicitat. Hi ha una tenda a Mallorca que es diu Lo Vegano. Són tots productes
tots vegans.
Sí, i la veritat que és brutal, hi ha mil coses.
Leche de soja,
chorizo vegano, sí, salami vegano,
tofu.
Diguem, i tot això té molt que veure amb les espècies que tu poses en el menjar, però jo recomano que la gent compri aquests productes perquè hi ha moltes coses, és a dir, nosaltres el que l'ho diuen la carn vegana, és a dir, que el tofu, aceitant, totes aquestes coses, són coses que estan molt bones, cada vegada en treuen més. Hi ha molt de productes tipus llet de soja que està molt bona i la recomana a més, i que és que hi ha moltes coses, és a dir, no menjant pa i lletuga com molta gent diu, que només menjam això, no? És a dir, hi ha molt de productes, cervera i amb vitamines, amb tot el que se necessita per estar físicament bé i no tenir cap problema, és a dir, nosaltres ens feim analítiques i estan perfectes, és a dir, no tens cap mancança d'algo.
Ara t'ho entenc una cosa que potser no sé si ho sabies, perquè a Espanya no ha arribat això, perquè nosaltres sempre anem un poc per darrere d'altres. És curiós que ara, d'aquí poc, no sé si els vegans, però almenys els vegetarians, no, jo crec que els vegans també podran anar a McDonald's. Hi ha països, com a Alemanya, si no m'equivoc, o Suïssa, no recordo quin país era, que els McDonald's allà ofereixen hamburgueses vegetals, totalment vegetals, sense carn.
Pues això és una gran passa, jo sempre ho he dit, que donar aquesta opció, perquè a més, si no la tens, perds una part de clientela, dir, que podria venir en el teu local. Donar aquesta opció vegana, diguem, és molt important, molt important, i crec que s'ha d'avançar. Cada vegada hi ha més restaurants, més bars que donen aquesta opció, perquè és veritat que fa anys, potser tornàvem a intentar sopar o dinar a un restaurant, i sí que potser tenies que demanar-te una ensalada, que no hi havia res més, i deies, com és possible? O una parellada de verdures perquè no hi havia res més. Ara cada vegada, sobretot hamburgueses veganes, n'hi ha molt de llots, és a dir, que aquesta passa d'avançar, i ja no avançar, d'habituar-te també pensant sobre el teu benefici, per tant donar una opció més a una part de la societat que cada dia per sort és més gran i has de tenir opcions per tots, no? I mira, ojalà arribi a Espanya, el que com tu dius, segons quines coses anem molt més atreçats.
No, sí, però clar, hi ha un, com un vegà, jo trobo, m'he imaginat la situació d'un vegà, per exemple, el dia de Nadal o el dia de Pasqua amb una porcella que sa família, que fa, i s'ha de fer un plat a part, no? I
mira, jo tenc personalment, no, i a més estic molt content, tenc que el meu cercle d'amics molt pocs són vegans, no?
Sol passar realment.
Però lo positiu que tenc d'aquestes amistats és que diuen, escolta, anem, quedem a sopar nostre, veniu i tal, i sempre me tenen algo preparat per això. És a dir, una ensalada, no només ensalada, és a dir, productes inclús fets i tal, que no han ampliat ous, sinó han ampliat l'opció de webina, que se li diu, que és... diguem, el que seria sou nosaltres que emplien els altres, i sempre te preparen alguna cosa. És a dir, clar, quan tu vas a sopar, sobretot a cases particulars, on tens un poc més la discrepància, diu, jo m'ho puc dur, és a dir, no hi ha cap problema, és a dir, perquè els altres no ho són i a més has de comprar els productes específics.
Clar,
però bueno, és a dir,
la incomoditat, no?
Sí, sobretot quan vas a cases particulars. Jo, per sort, no me passa, perquè... sempre em veuen aquest cop de mà i sempre me tenen alguna cosa preparat.
Sí, però sempre hi ha la limitació, no? Les tapes molt difícilment pot prendre tapes.
Ah, però bueno, també és el que dèiem, inclús en els restaurants i bars, i han de donar aquesta passa, perquè és vera que si te'n vas de tapes és complicat trobar aquella tapa vegana, dir, o millor sí, o millor una tapa de carabassí o una tapa tal, però molt poc, és a dir, és bastant complicat trobar el que tu demanes, no? Si estàs un poc més limitat, però bueno, són passes que se va donant.
Sí, sí, molt bé. No, mem, és molt respectable i fins i tot se podria dir admirable, perquè has de tenir molt de força de voluntat, no?, per donar aquesta passa de dir, a partir d'ara som vegà.
Sí, a més no dones, no lo dones d'un dia, no lo dones d'un dia a l'altre,
ja.
Pues ara te lleves, venga, me llevaré sa llet, me llevaré sa carn, i vas disminuint. Està clar que al principi costa, perquè dius, sobretot a l'hora de fer-te tu menjar, dir, una persona que no és vegana se'n va a la gelera, agafa qualsevol cosa, pom, i me la menj. Un que és vegà, pues, primer ha de tenir els productes, que sempre en té, no? Avui en dia tens de tota la gelera.
En aquest cas, més fàcil si vius tot sol, no? Pot tenir la gelera, només en coses veganes,
claro.
I ja...
Però bueno, és a dir, és anar avançant, i ja t'ho dic, cada X temps vaig a aquesta tenda a comprar, carrec, faig una bona carregada i tens l'alerga i vinga, vaig a menjar i menjo el que m'apeteix, i sé que estic molt content, no, d'aquesta passa. Sí. I convida tothom que doni o intenti donar aquesta passa, és a dir, és poc a poc i...
Mira, per parlar mallorquins, el manco es pon bo i s'hi poden menjar, perquè és pa i oli i un pot de sal, ho sé perquè tinc una amiga que és vegana també i menja pa amb oli per un tubo.
Està clar.
I això, jo crec
que... I més, l'espamboli sempre és... Com, i pots afegir el que tu vols, i de dir...
Exacte,
de dir... Un no sé què...
L'espamboli original era pa i oli. L'altre, un pa amb altres.
Com se diu, tal qual, pamboli.
Exacte, tal qual, no. Bé, fem una petita pausa i entrarem els darrers 10, 11, 12 minuts de programa i farem un pot d'adopció d'animals, compra d'animals, un pot d'aquest mercat, i ja que ho has estat tu, xerrem de més espais. Res, tornem en 2 minuts i de seguida seguim amb Entre tu i jo.
Entre tu i jo, IB3 Ràdio, Joan Marquès. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sou els primers en despertar dissabte al matí?
Voleu
descobrir,
aprendre,
cantar
i riure?
I de nou es podeu perdre? No venim un manual!
No, no i no!
El programa per famílies que presenten a Regina Cortes.
I que s'emet tots els dissabtes matí.
De 9 a 11.
A IB3 Ràdio!
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Entre tu i jo, IB3 Ràdio.
I seguim entre tu i jo amb en Guillem Amengual, d'Ànima Natural i Simollorca Sense Sang. Xerràvem, ja acabàvem de xerrar dels vegans, hem xerrat de tauromàquia, i en aquest darrers 10, 11 minuts que mos queden xerrarem un pot d'animals domèstics, no? Sempre se fa molta campanya, de fins i tot gent que no és animalista, això és una cosa que està un poc més generalitzada, no?, en la societat, és, per dir-ho d'alguna manera, la cosa que més s'ha aconseguit de ficar dins la personalitat de la gent, que és la cultura d'adoptar animals i no comprar-los. La cosa és, quina diferència hi ha entre un animal adoptat i un comprat?
Clar, el tema d'adoptar, crec que és important fer menció als temes de les adopcions, perquè les protectores i les perreres estan molt saturades d'animals abandonats. Mallorca, per desgràcia, té un nombre d'animals abandonats d'uns 10.000 a l'any. Això és una borrada que cap protectora pot assumir, ni inclús totes les protectores juntes de Mallorca. Clar, s'hauria de limitar...
10.000 són a nivell nacional o a nivell de...
No, no.
De qui?
A nivell Balears. És una autèntica borrada. Molts d'aquests animals saben com acaben, acaben a les carreteres i, per desgràcia, atropellats pels cotxos. Molts d'aquests acaben a les perres i protectores, qualcun d'ells són reus. Sí que és veritat que són reus, ha limitat el nombre d'animals sacrificats, però encara se sacrifiquen animals, per desgràcia. Però, clar, s'ha de donar importància a l'adopció. A dir, cada vegada que adoptes un animal, salves una vida. Aquesta és l'importància d'adoptar. Perquè, clar, les tendes d'animals que venen i comercien els seus animals, els importa molt poc el futur d'aquest animal. A més, ho diré, tipus Caniplan, aquestes tendes Pets and Friends, que tenen els animals, que hauria d'estar prohibit tenir un animal dins una
vitrina,
una urna de vidre tot el dia, un animal molt petitó i tal, i fer i comerciar amb ells. A mi, nosaltres hem vist inclús cartells com el animal ja ha crescut un poc, rebajado al 50%, i tu dius, escolta, que és un animal, que no és un abric, és a dir, s'ha de tractar l'animal com toca. I hauria d'estar prohibit, perquè si està prohibit que un animal estigui fermat tot el dia, o que un animal estigui a una balconada tot el dia, hauria d'estar prohibit que un animal estigui dins una urna tot el dia, i tot el vespre, segurament, no? Doncs la importància d'adoptar és molt gran, és salvar vides. I inclús hi ha gent que, és veritat que molta gent dirà, escolta, com pot ser possible que adopta animals ja majors, per donar-los aquesta oportunitat de viure els darrers anys com toc, o animals que han quedat cegos, jo tinc amics que han adoptat animals cegos, animals sords, per donar-los aquestes oportunitats, que realment són els animals que normalment no solen sortir de les perreres i de les protectores, no? Però crec que s'hauria de fer una llei que marcàs molt la compra i venda dels animals, i sobretot entre particulars. És a dir, tema online hi ha desastres, se salven animals com si fossin cartes, no? I animals de qualsevol tipus, a dir, cans, moixos, serps, si són sopravons cerques, inclús lleons, hi ha coses que s'haurien de limitar, i realment ningú està ficat dins això. A dir, nosaltres, una de les propostes que volem que aquest govern de Palma fa és tenir un departament que controli molt això i que se sancioni a la gent, perquè si està prohibida la compraventa entre particulars s'hauria de posar més mesures, no? Perquè a més aquest nombre d'animals abandonats a Mallorca és horrible, és horrible. Uh-huh. I és molt penós, és molt penós.
I què passa amb un animal que potser està de venda, no se ven per la raó que sigui? Què passa amb aquest animal? Jo ho vaig demanar a una tenda, li vaig demanar perquè jo tenia la curiositat, i vaig dir, si aquest animal no el vendeix, què passa amb ell? La resposta va ser, se vende. No m'ho van respondre.
Ells, clar, la resposta fàcil és se vende, perquè normalment, quan ja ha crescut un poc, et se rebaixa el preu, i si ja ha crescut un poc més, et dona a rebaixar, i quasi se regala. I si no, aquest ca o aquest cusa, o el que sigui, serà, l'emplearan per criar, directament. I és horrible aquesta manera de criar aquests animals. Es cries i s'acaben morint perquè estan cansats de criar i realment els exploten per vendre animals, no? És molt trist. Nosaltres sempre dèiem que cada vegada que compres un animal a una tenda, mor un animal al carrer. I això és una cosa que volen que la gent s'ho fiqui dins el cap, perquè realment és així. I a més, d'aquestes compres que sobretot per Nadal se fan compulsivament, i perquè el nen ha passat per la tenda i ha vist el cachorro i li ha fet molta gràcia, inclús els pares també, perquè falta molta conscienciació, encara pareixi que no. Li compraran el cachorro, però ja està, és com si fos una jugueta més, però aquest cachorro creix, aquest cachorro te farà qualcuna gamberrada que teva, te mossegarà els cables, te mossegarà el sofà. Si no la ves a fer la seva necessitat de fora, te'ls farà de dins. Hi ha molt temps que en els 2, 3 mesos, 4 se cansa de l'animal i pues, porta, no? Per això nosaltres dient que no és una jugueta, un animal no és una jugueta, i se l'ha de respectar. I tu, quan, en el cas de que compris un animal, que jo te dic, recoman adoptar abans que comprar, ha de ser per sempre, no? Ha de ser per 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, i quan te cansis, no li porta, no? En els millors dels casos, hi ha gent que el agafa i el du a protectora o l'intenta vendre a través de les xarxes socials, o el du a unes protectores, no? I en els pitjors dels casos, pues, la gent l'agafa, l'abandona a qualsevol lloc.
Bé.
I en els pitjors, pues, la gent mateixa se desfà d'ell de males maneres.
Hem arribat a veure com havia un punt intermit, no?, entre un i l'altre, no?, que era aquell home que li anava una protectora, agafava el call, intentava llançar per damunt la vall, volen veure per dintre la diària, va sortir per tot.
Sí, 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 és a dir, gent que no pensa i diu, bueno, m'ho vull desfer del cap, però m'ho vull quedar en la consciència neta i el vull ficar com sigui aquí dins, com perquè dir, no, jo...
Que no entengui perquè no el va cridar. Això vaig pensar, per què no ha cridat i no ho agafaven?
Hi ha gent que li fa molta vergonya, a dir, m'ho vull desfer del cap, però tampoc el vull mullar, que el puguin atropellar, però m'ho vull quedar en la consciència tranquil·la i i el tira aquí i no ho fiquin amb marrons, no? És una feina de tall de conscienciació i per desgràcia les barreres estan saturades i és complicat aquest tema, però jo crec que el punt d'inflexió és posar un límit a la venda d'animals. Això està clar.
La venda d'animals legal o... tant legal, però pot estar bé legal. Pot estar d'internet, que és molt complicat de regular, no?
Però és que és complicat fins que tu no voles una solució, és a dir, perquè solució ningú n'ha posat, és a dir, tu...
No sé si pot ser un impost, potser, per evitar... Perquè,
sí. No, és que està prohibit.
És no, que... no, jo me referia ara a ser legal, però bé...
Sí, bueno, és posar, diguem, un límit, és a dir...
Però quasi, un límit de venda és molt complicat perquè estem en un sistema, en teoria, de llibertat, no?, de comerç molt complicat, però potser sí que és una idea, si la valor que fa, o la legal, que es posa un impost per evitar, per incitar l'adopció, perquè clar, el moment que un animal pot sortir, per exemple, jo vaig demanar que valies meu en cas de que l'hagués comprat, i varen dir que depèn, varen dir 300. Clar, un animal de 300 euros, i dic, ostres, clar, però han acabat amb un impost. Va, ara aquest animal, per aquest impost, ja de 300 val 500. Va, potser dius, ostres, ja, igual no val més la pena adoptar.
Però és que hi ha que li és igual.
Bé, ja veurà
si
té duros.
Clar, és que té duros, comprarà igual i després s'haurà gastat 300, 400, 500 euros i d'aquí 3 mesos li serà igual i l'abandonarà, per desgràcia. Però crec que s'han de posar mesures i això és polític, són els que realment poden canviar la llei i tal, són els que han de seure, els que han d'escoltar les organitzacions animalistes i prendre mesures perquè tot això no passi. Dir, perquè si no el que tenim és les protectores saturades, són reus saturats, per desgràcia hi ha d'haver sacrificis, aunque siguin pots, però n'hi ha, i posar mesures perquè això no passi. A les grans tendes de com a Caniplan i Pet Sant Frient, escolta, dic, això ja s'ha acabat, és que s'ha d'acabar, perquè si no arreglarem aquest problema de
vendre animals. I en aquest que li deien, que ja no poden vendre animals. És el seu negoci, també.
Sí, hi ha països que ho han llevat. És a dir, és que nosaltres és el que dèiem, és que Espanya està molt endarrere de molt de països. És a dir, a Holanda, per exemple, hi ha una policia animalista que només s'encarrega de temes de denúncies d'animals. Aquí nosaltres ho han proposat. Però és que proposam coses que no poden ser, però si hi ha països que ho tenen, perquè nosaltres no ho hem de tenir. Uh-huh. Tot és voluntat, és el que dic, és voluntat.
I en tema, crec que ens queden dos minuts, és a dir, ràpidament, en espais. Clar, és a dir, una cosa és... Sempre m'ha demanat, és a dir, per què no agafen espais d'un animal que ja és mort per fer la pell, potser no sé si després agafen un animal viu i el maten per fer un abric, pues això és una altra història, no sé com funciona aquest mercat.
Pues és diguem, és un altre mercat d'explotació, és a dir, i poso un exemple molt clar, i en aquest cas ja sí que està molt sensibilitat, que són els temes les foques. Uh-huh. Ja, els temes foques, quan tu xerres o veus imatges d'això, la gent s'escandalitza i diu, no, mai en sa vida duria pell de foca, però sí que duria pell de leopardo. Mm-hmm. És el que xerrà moltes vegades, que és sensibilització, conscienciar la gent de que això és un maltracte. És una altra forma d'explotació. Se tenen, diguem, fàbriques on se tenen aquest tipus d'animals, X, i se'ls atenen dins gavis, se'ls alimenta, creixen, els maten de males maneres, se'ls lleva la pell i fan aquests productes. Crec que és algo que sí que s'hauria prohibir perquè hi ha moltes alternatives a la pell, és a dir, hi ha moltes coses que poden dur que no són de pell i s'han de potenciar, no? I aquestes explotacions han d'acabar. Uh-huh. Jo crec que el que dic és que falta un poquet de conscienciació amb aquest tema.
Bé, suposo que... Bé, el que tu dius, no? Tens una que té una durea això de foc, i després té una de leopardes, i potser és un pat de que se duen, deixen dur, potser, per ses... els mitjans de comunicació, no? Per internet...
Les modes, les passarel·les de moda i tal, però perquè veig l'exemple que t'he posat, és a dir, ui, no, les foques no, pobretes, però clar, millor no solen les imatges de com maten els leopardos o com maten tal, si la gent ho veiés, no ho duria, possiblement, clar. No?
Bé, no, i passa el mateix amb altres coses, com pot ser marfil dels elefants, o... però bueno...
Exactament.
Això és una cosa que, bé, vosaltres continueu lluitant contra això, i... Bé, bueno, espero que això, aquesta entrevista hi servi per explicar un poc com funciona aquest món animalista i per contradir el millor argument que jo he intentat posar damunt la taula dels companys que van venir en el darrer programa. Gràcies per venir, Guillem.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort en la vostra feina i la vostra missió. I per despedir-nos d'aquest programa, donar-nos gràcies, com sempre, a l'estendi Miquel Soler, en Pet Díaz de producció i documentació Joan Trias. I vull deixar amb el grup, amb Bob Dylan, amb la cançó Men Gave Name to All Animals. Fins una altra.
In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bat. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man,
B3 Ràdio.